benvinguts. Passeu, passeu, de les tristors en farem fum.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce Car Revolta. Las trobades de escoles en valencià son fiestas por la lengua que se realizan cada año en diferentes municipios y comarcas valencianas. Buenas tardes, Adeline Martínez.
Hola, Enrique. Com cada any, des de 1986, Escola Valenciana organitza les trobades d'escoles en valencià. La setmana que ve arribarà a la fi l'edició d'enguany amb una doble convocatòria a la Vall d'Albaida. Divendres 14, trobada de secundària i batxillerat a Ontinyent, i dissabte 15, a Beniatjar i Otos, trobada d'infantil i primària. Cal remarcar que Escola Valenciana és una de les organitzacions més implicades en les mobilitzacions com la vaga educativa del passat 23 de maig, que pretén mostrar el rebuig de la comunitat educativa a la nova llei del govern de PP i Vox. Aquesta llei, com veurem més detingudament al llarg del programa, comporta una regressió profunda del sistema educatiu valencià amb el foment de la privatització i conseqüent desmantellament de la xarxa pública i un tractament discriminatori envers la llengua pròpia i oficial del país. Bona vesprada, benvinguts i benvingudes a l'edició del Deu de Santa Teresa del 7 de juny de 2024, que tindrà el següent índex. Per començar, Rosa Oltra entrevistarà Alicia Martí Climent sobre la proposta de llei educativa per la qual es regula l'anomenada llibertat educativa. A continuació, vos oferirem la secció Estelles Coral, conduïda per Josep Martínez i Pau Sánchez. Seguirem amb els esdeveniments musicals i culturals de Roja al calendari per acabar amb la programació i tallers que tindrem a Car Revolta les properes setmanes. És el moment de l'entrevista central sobre la nova llei educativa de la mà de Rosa Oltra. Bona vesprada, Rosa.
Bona vesprada, Deli. El passat mes d'abril, el Consell, encapçalat per PP i Vox, aprovava un paquet de proposicions de llei com la de la Concòrdia o la que ens ocupa avui, la de llibertat educativa. Moltes han sigut les veus crítiques amb ella. S'ha parlat que busca la segregació de l'alumnat i que arracona el valencià a les aules, fet que és especialment greu si tenim en compte el procés de substitució lingüística en el qual estem immerses. D'entre les veus crítiques destaquem la dels professionals, el professorat, que cada dijous es concentra a les portes dels centres educatius per mostrar el seu rebuig, però també la de tota la comunitat educativa, que va fer vaga el passat 23 de maig i, malgrat els intents de la Conselleria de Rovira de menysprear-la, va omplir els carrers i va buidar les aules. Uns altres professionals que han dit la seua han sigut les investigadores i investigadors de la Universitat de València, mitjançant un informe on es desgrana des d'un punt de vista sociolingüístic, pedagògic i jurídic aquesta llei. Entre els signants del document es troba la nostra convidada d'avui, Alicia Martí. Ella és doctora en llengua i literatura i actualment treballa en el Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de València. Bona vesprada, Alicia, i moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia a vosaltres.
Mira, Alicia, volia començar un poc explicant, perquè amb aquest títol que té aquesta proposta de llei no dona peu a entendre massa bé què es legisla. Després podem parlar un poc del títol, que és això de la llibertat, però m'agradaria que ens feres com un resum de què és el que es legisla en aquesta proposta de llei.
El que fa és canviar el sistema educatiu, o sigui, l'organització dels programes lingüístics que hem tingut des de la llei d'ús i ensenyament fins a l'actualitat. No té res a veure amb el que hem conegut durant més temps en l'etapa de democràcia, que és el sistema de línies, i tampoc no s'assembla gens al que tenim ara amb el PEPLI. El que es fa és canviar i restringir l'ús i l'ensenyament del valencià a tot arreu. Sobretot és això.
Després aprofundirem un poc més, però m'agradaria, com estava dient, començar un poquet per aquest títol, perquè aquesta proposició s'anomena Llei de Llibertat Educativa i en el vostre informe parleu de fal·làcies del discurs de la llibertat. Per què considereu que aquest debat sobre la llibertat de les famílies per escollir la llengua és una fal·làcia?
Perquè realment és una falsa llibertat, o va ser una llibertat d'uns pocs. Tot el que s'ha fet, no, és publicitar molt que les famílies podran triar la llengua en la qual estudien els seus fills de forma preferent. Però això no és una realitat, perquè després hi ha uns percentatges i, per tant, l'administració serà qui decidirà finalment el que tindran. Per tant, no tindrem aquesta llibertat. En qualsevol cas, es limita la possibilitat d'ensenyament en valencià perquè ha d'haver sempre un 20% de diferència entre ensenyament en llengua vehicular castellà i en llengua vehicular valencià. Per tant, de llibertat no n'hi ha, encara que li han posat aquest nom. I, per altra banda, tampoc l'educació, al ser una qüestió de llibertats, perquè els xiquets i les xiquetes tenen dret a tenir la millor educació possible. I això no pot dependre de la voluntat de les famílies, sinó que és l'Estat, és el govern, qui ha d'assegurar aquesta bona educació per als xiquets i xiquetes i que siguin, en el cas que ens ocupa, doncs que siguin competents en les diferents llengües que estan presents en l'ensenyament. I això ho diu la UNESCO, vull dir, ho diu el Consell d'Europa, pel que fa a les llengües, és una qüestió que està molt refrendada a tot arreu, i que ara, amb aquesta proposta de llei, no s'aconseguirà que els xiquets i les xiquetes acaben sent competents en les dues llengües oficials i tenint un domini funcional d'una llengua estrangera, com a mínim. No, això va ser del tot impossible.
Ja es parla de percentatges de valencià, però ara, en el pla plurilingüe que tenim ara, en l'actualitat, que va instaurar el Botànic, també parlem de percentatges.
Des de la investigació, sempre tots els estudis que s'han fet recomanen que l'ensenyament en valencià siga almenys del 50% del temps lectiu, per tal d'assegurar la competència del nostre alumnat, perquè sempre tots els estudis diuen que cal prioritzar la llengua minoritzada perquè és aquella que tu no pots, en el teu context, en la teva vida quotidiana, poder assolir, i, per tant, és l'escola la que fa aquesta funció compensadora. De la mateixa manera que compensem altres tipus de desigualtats socials que hi ha, doncs també les desigualtats lingüístiques, i això és fonamental. I tot això canviarà molt. Ara mateix, amb el PEPLI, doncs ja hi ha un percentatge d'ensenyament que s'ha de fer vehiculat en castellà, que això, per exemple, la gent que hem anat a línia en valencià, com va ser el meu cas fa molts anys, doncs no ho teníem, perquè realment podies fer tot l'ensenyament en valencià, almenys sobre el paper, perquè també queda sempre veure quina és la realitat de l'aula, perquè tu et matricules en unes coses, però de vegades no s'assegura tampoc. Per això també és més preocupant que es restringisca i es limite tant l'exposició a la llengua, al valencià, perquè ja n'hi ha molts problemes més afegits que solen produir-se que poden dificultar que l'alumnat siga competent. Ara mateix, en els programes, quan teníem la línia, me referís molt a les línies perquè del PEPLI, que és el que tenim ara, no s'ha avaluat els programes. Per tant, no tenim dades per a poder dir, des del punt de vista, diguem, científic o acadèmic, poder dir això va millor o no. Això és el que haurà convingut fer, avaluar abans de fer una nova proposta de llei. Però com que sí que tenim dades de l'anterior sistema, del que hem tingut durant uns 30 anys, que és les línies, doncs en aquell sí que clarament la gent que anava a línia en valencià i que feia immersió lingüística, en el cas del programa d'immersió lingüística que s'adreçava als castellanoparlants inicialment en la primària, eren les persones que realment aconseguien dominar les dues llengües oficials i tenien també bons resultats en totes les assignatures, que això també cal dir-ho, perquè les famílies de vegades es preocupen sobre si van assolir totes les competències i tal, i sempre els estudis han dit que el millor rendiment acadèmic el tenien les persones que feien un ensenyament superior en valencià, o sigui, més alta exposició, el que parlàvem, el 50% o més en valencià. El 50% seria com el mínim per a poder arribar al nivell de competència.
Entenc que aquest 50% serà difícil d'assolir amb aquesta nova Llei de Llibertat Educativa. Ens podries parlar un resumet de la diferència entre les zones valencianoparlants i les zones no valencianoparlants del territori? Perquè sé que la llei sí que fa aquesta distinció.
I és totalment discriminadora, perquè ara mateix l'alumnat de zona castellanoparlant podia estudiar valencià i estudiar en valencià determinades assignatures, i ara amb aquesta llei pràcticament això va ser impossible. A més, que sembla que el que es potencia és que l'alumnat demane l'exempció del valencià, amb la qual cosa no passa ni tan sols l'assignatura de valencià. Això genera un problema social molt important perquè va crear diferències bestials entre els estudiants de zona valenciana parlant, poden arribar a ser plurilingües si tenen aquesta exposició al 50%, que comentàvem, i els de zona castellano parlant, que com a moltíssim serien bilingües i tampoc seran competents en castellà a tot estirar, segurament. I jo crec que això és un dels temes que les famílies hauríem de veure també. I ara com a mare, no, ho dic també, tots volem el millor per als nostres fills i filles, i una proposta com aquesta proposta de llei no va suposar una millora de la qualitat de l'ensenyament dels nostres fills i filles, i els va impedir després poder accedir a determinats llocs de treball, sobretot en la funció pública, en els quals es demana tindre una mínima competència lingüística en valencià. Per tant, tots són entrebancs, i al final doncs, convertir a les persones que viuen en zona històricament castellanoparlant en ciutadans de segona, i això no toca, no correspon a una societat avançada, això no hauria de ser viable.
Un dels fets també més criticats de la llei és com la seva improvisació, la dificultat que implica l'aplicació de la normativa. Quins són els majors entrebancs organitzatius que preveieu que succeiran quan aquesta llei es posa en marxa?
N'hi ha com diferents tipus d'entrebancs, no?, que poden produir-se. Jo diria que d'entrada és el pas entre etapes, com es va produir, perquè sobretot entre la primària i la secundària, en què de diferents escoles un alumnat arriba al mateix institut i que pot haver tingut en les escoles diferents propostes organitzatives pel que fa a les llengües. Per tant, això és un problema greu de com s'acabarà resolent. Però també hi ha un problema en què no sabem com van a fer aquesta consulta que diuen que faran a les famílies per decidir el percentatge de llengües que se'ls aplicarà. I no tindrem possibilitats, com passava quan les línies, que tu podies triar, com en el mateix centre, en alguns casos hi havia dues opcions diferents, podies passar-te d'un grup a l'altre, és que ara això no vas a poder-ho fer. No coneixen la realitat educativa de com s'organitzen els centres educatius. Perquè, per exemple, la dificultat de compartir que un grup en el mateix nivell, per exemple, primer de primària, que hi hagi una classe amb una organització lingüística i una altra amb una altra, fa inviable treballar per projectes, compartir materials, poder utilitzar, per exemple, el xarxa llibres. Són moltes qüestions que realment s'alteren, que jo crec que no les han pensades. Vull pensar que és del desconeixement que tenen, perquè és que si no, no s'explica, perquè qualsevol mestre que conega el que diu aquesta proposta de llei veu que això organitzativament és un caos en els centres. Però, per altra banda, pense que també l'han pensada molt, perquè està com molt estudiada, molt al detall de percentatges, o sigui, per a l'objectiu polític que té el govern actual d'arraconar el valencià, està molt ben pensada. Ara, perquè l'ensenyament funcione i perquè els nostres fills i filles siguin competents en valencià, en absolut.
Pots dir breument en què consisteix xarxa llibres?
Moltes famílies, com és el meu cas, no hem pagat mai els llibres, no? Perquè hi ha una xarxa llibres, que això es va instal·lar fa uns anys, que el que fa és que els llibres són del centre i se van passant d'un curs a un altre, els llibres no es poden ratllar, van cedint-se. Això es pot fer si tot el centre o tota la línia va amb la mateixa organització. Si ara canviem assignatures de llengua i coses així, doncs ja no es poden reaprofitar els materials, amb la qual cosa les famílies haurem d'assumir i se cost. Crec que això és un problema molt gran que té aquesta proposta de llei, sobretot perquè toca la butxaca i moltes famílies van a tindre problemes per poder assumir les despeses que tot això comportarà. I per altra banda, no té cap sentit que en el món actual en què estem potenciant el reciclatge, la conscienciació ecològica i tal, que ara de sobte, per un canvi d'aquest tipus, doncs ja ens hem a perdre tot el que tenim i s'hagin de comprar materials nous. És un contrasentit. És el mateix que diem com quan canviem de llei educativa, no? Dius, canviem cada 3x4 de llei educativa, moltes vegades sembla que canvia el govern estatal i canvia la llei, i si no aporta gran cosa, canviar els materials és una despesa molt innecessària.
Un dels elements que des del PP s'han entestat en destacar de la llei és que amb aquesta l'alumnat podrà obtindre els títols oficials del valencià. I aquesta proposta ja venia en la proposta per aprovar el requisit lingüístic del darrer govern del Botànic i ha sigut molt criticada pel professorat. Quines conseqüències penses que tindrà això?
Des de la universitat ja ho vam criticar quan el Botànic ho va fer, perquè pensaven que és del tot inadequada. Les assignatures que es fan als instituts, o sigui, l'assignatura de valencià, perquè clarament és això, no avalua les mateixes competències exigències que si vas a examinar-te del CEU de valencià a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o a l'Escola Oficial d'Idiomes. No toca perquè no correspon, no és igualtat de continguts. I, per altra banda, amb la nova proposta de llei també té un problema. Els estudiants podran triar en quina llengua contesten els exàmens i fan els treballs. No té sentit que encara que l'assignatura la tinguem matriculada en valencià, si totes les proves les fan en castellà, aquest xiquet o xiqueta no ha demostrat que és competent en valencià, per tant, no se li podria donar el nivell de C1 ni cap nivell. Per tant, em sembla del tot incongruent i, per altra banda, també deixa una responsabilitat sobre el professorat que no ens correspon. Jo ho dic perquè també soc profe de secundària, ho he sigut molts anys, que no és aquesta tasca la nostra, és una altra. I, per tant, nosaltres no avaluem per expedir títols ni de C1 ni de cap altre nivell lingüístic.
Ja per anar acabant, no sé si voldries exposar alguna de les conclusions més que teniu a l'informe, però sí que m'agradaria que ens digueres on podem trobar aquests informes.
Podeu trobar en la pàgina web de la Universitat de València, posant v.es/llengües. Es troba perquè està com a notícia destacada i en l'apartat que tenen d'informes també es pot trobar. El podeu trobar fàcilment allí o també per les xarxes socials del Servei de Llengües i Política Lingüística de la Universitat de València. Es pot resseguir. Jo us recomanaria que si us interessa el tema, si sou això, famílies que teniu xiquets en l'escola, en l'institut, o persones que tenen interès per la nostra societat, la cultura, per el valencià, que el mireu, que el llegiu en detall, que n'hi ha molta més informació de la que ara hem pogut comentar, però que realment fa veure la incongruència, la no necessitat d'aquest canvi normatiu i que el que fa és trencar consensos que hem tingut doncs, des dels principis de la democràcia i al final el que aconseguirà és separar-nos entre nosaltres, els valencians uns i uns altres, i per altra banda els nostres fills i filles no seran competents en llengües. Jo recomanaria assistir a xerrades, a tot el que se va fer, perquè hi ha molta gent intentant donar a conèixer això, perquè el curs que ve afectarà encara poc, però el curs següent ja és per a tot el món i, per tant, és important conèixer-ho per a poder afrontar-ho i demanar un sistema educatiu com cal i aconseguir que aquests nostres fills i filles tinguin la millor educació possible.
Alicia, ahí queda la vostra visió contundent sobre el tema. Moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i gràcies també per la tasca que heu desenvolupat i també de difusió del vostre informe.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Hem tingut avui amb nosaltres a Alicia Martí del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de València.
Ara passem a la secció Estellers Coral que coordinen Josep Martínez i Pau Sanchís i que dediquem al centenari de Vicent Andrés d'Estellers.
Elisa Tameni és una jove investigadora de la Universitat de València. Va aprendre català a la Universitat Ca Foscari de Venècia, on també va dedicar el seu treball de final de màster a l'obra de Vicent Andrés d'Estellers. Ara escriu la seva tesi doctoral a València, també sobre l'autor de Llibre de Meravelles. Sumem la seva veu entusiasta al nostre Estellers Coral per a descobrir nous aspectes i fins i tot alguns usos pràctics de l'obra del poeta de Burjassot.
Bona vesprada, Pau. Hola, Elisa. Gràcies per vindre a Ca Revolta i participar en Estellers Coral. Sempre que comencem aquest programa, preguntem a les nostres convidades quin va ser el primer contacte amb Estellers i, en el teu cas, encara amb més motiu, tenim curiositat.
Moltes gràcies, abans que res, per convidar-me. És que és un plaer per a mi estar així. Jo vaig tindre un primer contacte amb Estellers justament en acabar el meu Erasmus a València, el 2019, amb el cèlebre poema Els Amants, que vaig veure penjat a Twitter per part d'una amiga meva, i a partir d'allí va néixer aquest amor per a Estellers i vaig començar a aprendre valencià de forma autodidacta, fins a després, quan em vaig apuntar a la magistrale i vaig tindre la sort de poder profunditzar una mica més Estellers.
Abans de seguir parlant d'estrangers, que ja ens has dit que és un dels motius que et va portar a estudiar valencià, ens agradaria saber com vas entrar en contacte amb la nostra llengua i amb qui l'estudies i en quines circumstàncies.
Jo vaig entrar en contacte amb el valencià, com ja us he dit, només després de fer l'Erasmus, i aquell estiu vaig començar a estudiar en català de forma autodidacta i després em vaig apuntar a una optativa de la meua magistral en Ca Foscari, que era llengua catalana. Amb moltíssima sort he conegut a Paula Marquès, va ser la meua professora de llengua catalana, i a partir d'allí s'hem obert un món, perquè a banda d'estudiar llengua, ella ens feia a fer un seminari de poesia i justament en aquest moment vaig retrobar-me amb estrangers i fou a partir d'aquest punt que tots els meus estudis que jo tenia en el cap van començar a prendre forma en el TFM que vaig fer amb ella i ara amb la tesi que estic fent així a la Universitat de València.
Sabem que estrangers t'interessa inicialment per una recerca enfocada en la didàctica de la llengua i cultura catalanes, una recerca que a hores d'ara continua en la tesi que estàs escrivint. Fes-nos 5 cèntims d'aquesta recerca.
Jo vaig fer el meu TFM, que es titula La poesia de Vicent Andrés Estellés com a eina d'ensenyament de la llengua catalana per als estrangers, i en aquest TFM jo em vaig centrar només en la poesia per a ensenyar la llengua catalana als diferents nivells. I ara el que estic fent és ampliar aquesta línia de recerca també a l'obra desconeguda d'Estellers, o sigui, tota la prosa, el teatre, el periodisme, aplicant-lo sempre a la didàctica de la llengua, perquè si lo pensem és que Estellers té un llenguatge molt fàcil i senzill, molt accessible a tot el món, i per tant es pot aprofitar tant per un nivell A1 o un A2, però també per un nivell C2. Així que jo crec que aquest ampli abanic de possibilitats que ens planteja Estellers pot resultar molt útil a l'hora de construir un manual didàctic, que és el que estic fent amb la tesi ara mateix.
Ara ens has parlat de la teua professora Paula Marquès, que de fet és de Montcada de l'Horta, també un poble molt proper al Burjassot d'Estellers, i per tant entres en contacte amb estrangers i amb la llengua gràcies a la tasca de promoció que es fa des d'institucions que permeten que hi hagi estudis de català en universitats d'arreu d'Europa i del món.
Sí, jo vaig tindre aquesta oportunitat allí en Venècia i a més vaig tindre la sort de tindre una professora, com has dit tu, de Montcada, així que he tingut a més la possibilitat d'estudiar un català una mica diferent del que s'estudia normalment a l'estranger, perquè jo he après el que seria valencià més que el català oriental de Barcelona, i per tant com a conseqüència he tingut la sort de conèixer també la literatura i la cultura del País Valencià, que no és una cosa tan descontada fora a l'estranger, i per tant d'ahir la necessitat meua com a estudiant de llengua catalana com a llengua estrangera de fer d'altaveu d'aquesta meravellosa literatura i cultura que teniu per ací.
Tanmateix, malgrat totes aquestes xarxes com la Llull, hem de dir que en el cas de l'italià, Vicent Andrés Estellés és un poeta poc traduït, tot i que alguna cosa ja. Creus que si fora més accessible als lectors italians connectaria, trobaria els seus lectors?
Sí que n'hi ha de traduccions, molt poques, i ara a motiu del centenari sí que s'estan movent coses, s'estan fent traduccions, i crec que cap a final d'any es veuran els resultats d'aquests treballs. Estic convençuda de que si Estellés estiguera traduït a l'italià sí que tindria un públic lector, perquè és que, a diferència dels poetes que tenim a Itàlia, jo crec que és un poeta molt polièdric i que sap arribar a qualsevol tipus de públic, perquè jo no sóc valenciana, però aun així quan llegisc Estellés jo me sent molt identificada en les seues paraules, així que crec que a pesar de la llengua en què estiga traduït sí que pot arribar a un públic molt, molt ampli. I jo crec que és una tasca que s'ha de complir no només en italià, sinó amb totes les llengües, perquè és un poeta molt fort i un escriptor que pot donar moltes coses als seus lectors.
Ara de seguida ens endinsarem una mica més en les relacions d'Estellers amb la cultura italiana, però abans escoltarem el poema No puc dir el teu nom, en versió de Borja Penalba i Maria del Mar Bonet.
No puc dir el teu nom, vol dir negligentment. No, no puc dir el teu nom, i a certes nits han passat certes coses estaments amb les hores la meua sola pàtria.
Podrà el teu nom esbelta tendra càlida terriblement esbelta d'empeus com una pàtria. No podrà el teu nom que si el dic l'he de dir amb certa negligència. No podrà el teu nom. No és un desig tan sols sexual. No és un desig tan sols conjugal.
Parlem ara de la relació d'Estellers amb Itàlia. En Estellers Coral hem intentat situar Estellers en el seu context valencià, però també en el context del poeta europeu que és. I en aquest sentit s'ha dit més d'una vegada que Estellers connecta amb el neorealisme italià. És una comparació més cinematogràfica que literària. Moltes vegades, quan parlem d'això, pensem més en el cinema que en la literatura. Però tu, en una de les teues línies d'investigació, has fet recerca sobre la seva relació amb alguns poetes italians contemporanis, que ens agradaria que ens ho comentaris una miqueta.
Efectivament, el neorealisme va influir en Estellers perquè, com sabem, ell va treballar a les províncies i una de les columnes a les que escrivia era el Carnet del Domingo, on parlava de cinema. I, per tant, jo crec que el neorealisme italià és evident en els seus poemes. Només cal pensar, per exemple, en el Llibre de Meravelles. Tot aquest detall que es veuen per allí són fruit del cinema italià dels anys 50. I pel que fa a la contemporaneitat, jo he estat treballant en la figura de Giuseppe Ungaretti i la connexió que hi ha entre la seva poètica i la d'Estellers, ja que el 78 el mateix Estellers, en una entrevista amb Hendrik Bou, va afirmar que se sentia molt influït per la figura d'Ungaretti. He encontrat una connexió a nivell temàtic, sobretot pel que fa al tema del dol. Els dos varen passar per la pèrdua d'un fill, Isabel en el cas d'Estellers i Antonietto en el cas d'Ungaretti. I a partir d'ahí es varen refugiar en la poesia. Varen composar dos poemaris, Primera Soledad en el cas d'Estellers i Il Dolore en el cas d'Ungaretti, i aquests dos poemaris es varen publicar anys després. No volien compartir amb el públic aquest dolor tan gran que varen patir durant aquells anys. I si llegim els dos poemaris, podem notar que és un vòmit de versos. És un refugi, una cura per a aquest dolor tan insuportable, tan fort i tan dolorós que no li permetia viure. I a més, aquesta cosa va marcar un abans i un després en la forma de fer poesia, tant en Ungaretti com en Estellers. Jo no sé si realment ell va llegir Il dolore di Ungaretti, però sí que estic segura de que d'alguna forma es va ben influenciar en la forma d'escriure, perquè és evident que la poesia per als dos és un mecanisme de refugi, de contemplació i un mecanisme per entendre que la vida ha de seguir sí o sí. A més, una cosa que encontrem molt curiosa entre els dos és que els dos eren fills de forners, o sigui, persones molt humildes i persones que no van anar a una escola a estudiar, sinó que foren autodidactes els dos, i això em pareix molt bonic pensant en l'obra que van composar després, una obra molt, molt important, molt vasta, que va tindre repercussions en Itàlia, Ungaretti, i al País Valencià, evidentment, Estellers.
Un altre aspecte ben diferent que has estudiat és la importància de Jaume I en l'obra d'Estellers i com en textos diferents, tant en prosa com en vers, aborda la seva figura sempre des d'un mateix punt de vista, contant-se una mica.
Estellers, el 3 de juny del 52, va anar com a enviat especial de les províncies a Tarragona per a veure el trasllat de les Despulles Mortals de Jaume I des de la catedral de Tarragona fins al monestir de Poblet. Y a partir de ahí él va a redactar una serie de artículos on va a contar aquellos días en Tarragona. Y es muy interesante llegirlos porque después, al llarg de la seva producció tan poética com en prosa, encontrem la figura de Jaume I. La encontrem, per exemple, en El Forn del Sol, que és un recull d'assajos i pàgines dietarístiques. Jo he conegut personalment el rei Jaume el Conqueridor, ens conta exactament el que va viure ell aquells dies, però fa des d'un to més dietarístic, més íntim. Ens conta les seues impressions, per exemple, és que es va quedar completament fascinat per quant era alt Jaume I, és que va dir que era un home molt imponent. I la mateixa cosa la fa en poesia en el mural del País Valencià, en la cantata del rei Jaume I des d'Alzira. I això és molt interessant perquè si tu estudies una mica i les seies periodista, te donaràs compte de que va influenciar la prosa i per conseqüència la poesia. I és un aspecte que moltes vegades es deixa al costat quan en realitat l'Estelles poeta existeix perquè existeix l'Estelles periodista.
Coneix Jaume I, però què representa Jaume I en l'obra d'Estelles? Quina és la importància simbòlica que té?
L'importància simbòlica que té és una importància cabdal, ja que, com tots sabem, és el rei que va conquistar València, i per a ell, tant en poesia com en prosa, és una personificació d'una banda de la llengua, de l'arribada de la llengua valenciana, com per exemple ens conta en el poema Ram Diurn, però també és la personificació del País Valencià i al mateix temps és una mena de mite, un mite fundacional però també un mite per al futur, per a un País Valencià que s'està reconstruint a partir de les cendres de la dictadura i una utopia de lo que serà el País Valencià d'ací a 20-30 anys. Era el que ell s'imaginava. Així que quan llegim Jaume I en la poètica i en la prosa d'Estellers, hem de fixar-nos de si realment ens està parlant del rei o d'alguna altra cosa com pot ser la llengua, el país o el poble.
El que ens interessaria saber ara, per anar acabant la nostra conversa, és, més enllà de l'Elisa investigadora, hi ha l'Elisa lectora, i ens agradaria saber quina és la teua lectura més personal d'Estelles. Quin és el teu Estelles?
El meu Estelles és l'Estelles de l'amor. Pot parecer una mica banal, però és que Estelles és el poeta de l'amor, però no d'un amor tan senzill com pot apareixer en la primera lectura, sinó que el meu Estelles és l'Estelles dels amants, per exemple, on ens parla d'un amor passional, però també l'Estelles de Jekyll, que a pesar de tot ens parla d'un amor una miqueta controvers, però un amor passional pel qual ell vol lluitar, però també un amor cast, un amor pur, un amor sincer per la seva dona, Isabel. Així que jo crec que el meu Estelles és l'Estelles de l'amor, tant que siga en prosa com que siga en poesia o en teatre. És que Estelles ens fa emocionar i jo crec que pot arribar al cor de qualsevol persona amb els seus versos, que són universals, i conta un amor que no és un amor prototípic, sinó un amor que tots hem provat almenys una vegada en la vida i del qual no ens hem d'avergonyar. Jo crec que aquesta és la potència d'Estelles.
Moltes gràcies, Elisa, per haver vingut a Estelles Coral.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Moltes gràcies, Elisa. Avui hem tingut en Estelles Corala Elisa Tamini, que ens ha fet conèixer una vessant de l'obra d'Estelles poc coneguda. Tal com aprenem llengües, escoltant cançons i mirant pel·lícules, hi pot haver estudiants que aprenguin valencià a través de l'obra d'Estelles. I a més, amb Elisa hem estirat el fil que connecta un llibre com Primera Soledat amb Il Dolori d'Ungaretti. Moltes gràcies, Elisa, per la tasca que fas i molta sort amb la tesi. A més de les connexions que ens ha dit Elisa, en la poesia d'Estelles, Itàlia apareix com un mite, sobretot en uns versos molt concrets del Coral Romput, com un lloc al qual voldria fugir si poguera escapar-se del dolor que sent. Com és costum, abans d'acabar Estelles Coral, la companya Lluïsa Cifre ens llitja un fragment, en aquest cas un fragment del Coral Romput.
És possible que mai no puga anar a Itàlia i sent un gran desig de callar, de que hi hagi silenci quan acabe, només de dir els noms. Siena, Arezzo, Pisa, Cremona, Forlì, Ravenna, Perugia, Ferrara. De vegades em basta passejar per la boca com pedretes de grava, us noms a soles. I veig homes i dones, i penes, i treballs, i pecats, i esperances, i infants, i barques, i arbres, i menjadors, i nínxols. I em naix com una fina, una benigna música, i em ve com una llum, i no em menejaria, no em mouria d'on sóc i seria com sóc. És com una por càndida de que en moure m'estrenqui un tel primíssim en mon cos, en ma vida, de que estrenqui aquest ordre de tendríssimes babes seques de caragol, de fils de cucs de seda, aquest ingràvid món, si parle, si em menege.
Seguim amb la secció Raja al calendari i viatgem a la costera, ja que un any té lloc a Xàtiva la 8a edició del Festival Música i Lletra, que pretén donar veu a expressions molt diverses de la cançó d'autor, consolidades, noves, clàssiques i més originals, en valencià sobretot, però també en altres llengües, i amb cura especial per la presència normal de cantautores als escenaris. Cal destacar que el festival continua celebrant el Música i Lletra Descobrix, certamen de joves cantautores. Enguany han sigut 6 finalistes, des de Canta el Premi al Vent a la millor cançó en valencià per a Cesserino pel tema No sóc ningú. El certamen es distribueix en 6 jornades, totes elles al Gran Teatre de Xàtiva. Així, des del 12 de maig han actuat Carles Dénia i Esther, Borja Penalba i Júlia Colom, San José i Carles Belda, i Nacho Mañó i Gisela. Demà a les 10 actuarà el portuguès Salvador Sobral, presentant el seu quart àlbum d'estudi, Timbre. El punt final del festival serà divendres 14 de juny a les 10. Moment per descobrir les veus de la catalana Mayo i el versolari basc John Maya. John Maya portarà fins a Xàtiva el seu nou treball, Cantu Berri Bat Gara Liburu, una continuació de l'antologia publicada en 2021 centrada en la identitat i la transmissió oral. Per la seva part, Mayo Serrasolsas presentarà els temes del seu segon àlbum Suau, que partint del pop electrònic bastix unes cançons honestes i empoderadores que flueixen entre l'actitud punk, la música electrònica i les ganes de fer ballar. Escoltarem ara el tema Suau, que dona nom al disc. De manera delicada i subtil ens parla de sexe i passió, des d'una òptica que, com pretén Mayo, fa que les lesbianes puguen sentir-se molt identificades.
M'he perdut entre els teus pits, mossegades, coll humit. He trobat amb els meus dits, nits de pluja dins el llit. M'has tret crits i samarreta, resseguint la silueta. M'has follat sense cometes, entre pigues i planetes. En el teu cos un desig tirant a dolç, petonejo els teus racons, començava pels mugrons, abocades al plaer, un glob d'aigua estarà bé. I en aquests segons comprens sense paraules tot el que sents. Fem-ho suau.
Després de la música de Mayo, arriba el moment de contar-vos l'agenda de Carrer Volta. Dimarts 11 de juny a les 7 tenim la inauguració a la sala de la primera planta de l'exposició del Taller d'Art Isabel Guirao 2023-2024 i al bar fotografies de Rosa Campos amb el títol Les Cianotípies. Amb dues es podran visitar fins al 1 de juliol. Dissabte 15 de juny a les 7:30 dins del cicle de Carcosa Sessions actuaran A Vida Dòlars, Guioza i Absides. Dimarts 9 de juny a les 7 debat Per què la capitalitat verda? Llums i ombres amb Josep Egressi, regidor a València de Compromís, Marian Sintes, de València en Bici, i Francesc Herrera, de la Comissió Ciutat Port. Dimecres 20 de juny a les 7 presentem el manifest No a la militarització i no a la guerra, per una Europa de la distensió, la pau i la seguretat compartida. Presenta Alberto Martínez d'Atac i els ponents són Jordi Calvo, del Centre de l'As, i Vita Rufat, de Mujeres en Negro. Divendres 21 de juny a les 8, concert de Marc Morales, presentació del disc Un entre tantes sobre poemes del llibre de Meravelles d'Estellers. Dimarts 25 de juny, a partir de les 7:30, com cada últim dimarts de mes, tindrà lloc la tertúlia d'arquitectura. I recordeu que a Carrer Volta teniu unes cites periòdiques. Cada dilluns a les 7:30, flamenc en femení, cada dijous a les 8, jam session de jazz, cada quinzena els divendres a les 8:30, show de comèdia amb de broxa gorda o concert. Demà dissabte 8 actuarà Honor. Podeu consultar totes les activitats del bar al seu compte d'Instagram k/revolta/cafè. Ara Rosa Oltra vos explicarà els tallers que oferim aquesta temporada a Car Revolta.
Tenim el taller de ball cada dimecres de 7:30 a 9. Del bureo al sarau i del festival folk al ball de plaça. Farem vals, jota, polca, la dansa, fandango, danses del món i molt més. Tot per una aportació de 20 euros al mes. Més informació i inscripcions a festaifolk@gmail.com. Tenim també el taller de valencià, un curs de llengua, història i cultura. Serà els divendres de 10 a 11 i mitja del matí. El taller servirà per aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, ja que les classes es complementaran amb música, passejades i visites a exposicions. La donació serà de 15 euros al mes en tarifa general i 5 euros al mes per a sòcies. Taller impartit per Manel Pérez. Més informació al telèfon 96 392 20 88. Taller d'art per adolescents. Els divendres de 7 a 8 de la vesprada. Il·lustració, art urbà, percussió i rap. Taller adreçat a adolescents de 12 a 18 anys i coordinat per Isabel Guirao. Més informació i inscripcions a tallerdearteisabelguirao@gmail.com. Taller d'art per a adults. Els dilluns de 7 a 8 de la vesprada. Per desenvolupar el llenguatge audiovisual i artístic propi mitjançant l'exploració de tècniques pictòriques. Taller de la mà d'Isabel Guirao. Més informació i inscripcions de nou a tallerdearteisabelguirao@gmail.com. El taller de tango serà els dimarts a les 8:30 per a principiants, els dimecres a les 9 per a intermedi i avançat i el dijous a les 9 en iniciació, tot això horari de vesprada. Aprèn com a Buenos Aires amb el mestre Luciano Blanco en les seues classes personalitzades i adaptades al nivell de cadascú. Pots reservar la teua plaça al telèfon 657-473-638 o a la web. Cada sessió dura una hora i mitja i també es pot acudir a classes soltes. Tallers de ioga. En tindrem dos enguany. El dimecres de 9:30 a 11:30, impartit per Flori, i podeu demanar més informació al telèfon 62 91 75 702. I l'altre taller de ioga dinàmic és dilluns per la vesprada de 7:45 a 8 i és dimarts i dijous a migdia a les 2:30, impartit per Quero Romero, amb una aportació mensual de 40 euros per un dia i 60 euros per dos dies a la setmana. Troba tota la informació actualitzada dels tallers de Car Revolta al web www.carrevolta.org/tallers.
Amigues, amics, fins a ser una nova edició del Lau de Santa Teresa. Diumenge hi ha eleccions europees, però dilluns Carrer Volta seguirà sent un punt de trobada de gent solidària, crítica i participativa. Un espai d'oci alternatiu i un catalitzador d'iniciatives en l'àmbit artístic i del pensament.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, que les tristors en farem fum.
Caimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot,
senyor Wellington.